Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 72a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Avui en el glossari hi introdueixo també uns noms propis, perquè són noms propis indis, de fet, de l'entorn Sikh. I els noms propis són Rup, el nom de la protagonista, Satya, Mani Mai, Sardarji, que és com s'anomena el senyor de la casa, i de fet Sardarji vol dir com el meu senyor. Pavan, Jorimon, Atma Singh. I pròpiament de glossari hi ha també paraules que venen d'aquest context Sikh de l'Índia. La primera és Mali, que vol dir, almenys pel context, servent. Haveli, una casa tradicional del sud de l'Índia. Kismat, el destí d'una persona. O la combinació entre la intel·ligència d'una persona i la constel·lació d'estrelles que li marquen un camí a la vida. Anacards, és aquesta nou de l'Índia, i l'expressió les calimes de juny seria les calimes com les calitges. També pot voler dir xafogó. Mali, servent, Haveli, casa, Kismat, destí, anacards i calimes. Matí i vespre, la mà de morter aixafa herbes i ametlles fins a fer-ne una pasta blanca i la forquilla bat sucre amb ous crus. I així que la pasta és prou fina perquè el nadó se la pugui empassar, truca humilment a la porta de l'habitació de Rup, portant un biberó calent en equilibri sobre una safata de plata. Rup, Satya i Mani Mai sintonitzen els seus cossos per avançar-se a cada exigència del nadó, aprenent a distingir el plor que és de dolor d'aquell que és d'enrabiat, el que és per eixamplar els pulmons del que és per fer saber que porta els bolquers bruts. Al cap d'un mes les té totes tres ensenyades. Arriba el cotxet de la firma Carter de Portland Street, de Londres, que Sardarji va encarregar quan hi va ser, la capota plegada com un acordió a punt d'interpretar una melodia. Quatre rodes, dues de grans i dues de petites. Màxim confort, deia el peu de foto que Sardarji va llegir a Rup quan li va ensenyar el catàleg. Amb el preu de transport inclòs, en els més de 50 atractius models, construïts per la firma sense parangó, fabricants d'articles per a invàlids, proveïdors de la reina. Rup passeja el nen per l'ombra dels papallers i el Mali li obsequia pensaments de color groc llimona amb el cor porpra que cull del parterre de flors, col·locant-lo sobre els coixins de randa del cotxet. I a Pavan, la seva petita Pavan, que l'han deixada a l'immens Haveli a cura de Jorimon, que també la passegen amb un cotxet com aquest? No, un cotxet així no entra al kismat de la seva filleta. Encara que amb l'aliment suplementari de la llet d'ametlles i anacards que li prepara Atma Singh, el nen va guanyant pes, Rup sap que aviat no el tindrà al seu costat. Ningú no li ho ha dit. No cal. Es dona percebut, com si totes les orelles haguessin sentit la mateixa tornada reiterativa sortint del gramòfon de Sartargí. Atura't, no estimis encara. Retén l'amor, perquè l'amor només fa sofrir. Retén l'amor i dóna-li només les atencions que dona una infermera als seus pacients. Una estima que diu, demà tu i jo ens separarem, perquè és pel teu bé. Sa tia n'està segura. Se li nota el to de veu quan ordena Rup que passegi el nen al seu costat. La tracta com si vingués d'una família com la demani mai, com si s'hagués de sentir afortunada per poder fer el te, menjar dos cops al dia i viure sota teulat. I quina utilitat tens com esposa si ni tan sols saps cuinar? La renya, sa tia. Oi, l'Allà, diu Mani Mai, bocabadada pel comportament de sa tia. De nit, Rup bressola el fill de Sartargí als braços, fins que el nen s'adorm. La meravellen aquells pauets diminuts. Cada dit és la miniatura perfecta dels dits d'un home. Li fa petons a les plantes dels peus, tan suaus, perquè quan sigui un home, el seu cos recordi la marca d'aquest moment robat. Torna a tenir 40 dies abans de la cerimònia d'imposició del nom, abans d'haver-lo de deixar als braços de sa tia, d'empassar-se les llàgrimes, de distendre els llavis en un somriure generós i dir altre cop: el meu fill ara és teu. Tracta'l bé. La calor entra a les calimes de juny. Allà sap que això és el que ens convé, diu Mani Mai a Rup, que encara dèbil i cansada després del part, està ajaguda davant del ventilador. Com més calor faci ara, més dolces seran les papaies quan madurin. Rup té tan poc temps, tan poc. Sent Sartargí cantant en algun lloc, però no sap si és a causa de l'orella que no hi sent o potser perquè canta en anglès, no n'entén la lletra. Matí i vespre, la mà de Morter aixafa herbes i ametlles fins a fer-ne una pasta blanca i la forquilla bat sucre amb ous crus. Aquesta primera frase que he triat ja ens mostra un costum que està allunyat dels costums doncs, de casa nostra. Aquesta mà de Morter aixafant ametlles per donar-ho amb un nadó doncs no és un costum que sigui habitual, almenys a la nostra terra. Ja indica doncs, que el text d'avui no prové de l'àmbit català. Barrejat amb herbes, a més. I afegeix aquest sucre batut amb els ous crus. I aquesta pasta servirà per reforçar aquest nadó que encara no té un any de vida. Surten també en aquest text, tot i que no es veia de forma explícita un altre costum, que és el de la poligàmia i el que ocorre als fills de les segones esposes. Aquí tenim aquest caràcter anomenat sa tia, que és, de fet, la primera esposa d'aquest altre caràcter doncs, que hem anomenat Sartargí, el senyor de la casa. La seva primera esposa, que no li ha donat fills, i arriba aquesta noia jove, Rup, ja ha tingut, com el text també permet copsar, una nena, Pavan, que li ha estat presa. I ara el nen, que acaba de donar a llum, també li serà arrencat. Tot i que visqui a la mateixa casa, el destí dels nens pot ser quedar-se a la mateixa casa o no, però ella no li farà de mare i per això li diu això que és pel teu bé, perquè de fet això li permet tenir unes opcions de futur que si se'l quedés aquesta noia jove que no té, diríem, estatus social, doncs el nadó no tindria. Però independentment que la mare pensi que és bo pel seu fill o no, no és a les seves mans decidir què s'ha de fer amb aquest nadó que acaba de donar a llum. El fet que totes les esposes, inclosa la primera, sa tia, anomenin en el senyor de la casa així, Sardargí, senyor, això també ens indica que aquest text, i de fet el conjunt de la novel·la en el qual pertany, aquest és un dels temes principals, una realitat de desigualtat entre l'home i la dona que encara és contemporània. I com a tret d'estil, el text que he llegit ens mostra el que és una característica de l'autor o l'autora d'avui, que és aquest combinar unes descripcions líriques o evocatives de bellesa, per exemple, quan ens parla d'aquests pensaments groc color llimona i aquest cor de porpra que cauen sobre el coixí de randes del cotxet del nen, i barrejat aquí al mig ens surt un fragment, ens llegeix un fragment del que és el catàleg comercial d'aquesta casa, doncs, que els ha venut el cotxet. I a més aquí introdueix aquesta ironia perquè, de fet, la marca comercial diu que és per a invàlids i després especifica que és proveïdor de la reina. S'entén la reina d'Anglaterra perquè això ha estat comprat a Londres. Pel que fa a les expressions boniques, m'ha agradat quan diu que el biberó calent feia equilibris sobre la safata de plata. Aquest biberó ple d'aquesta llet d'ametlles feta a base de mà de morter. O també quan ens parla del cotxet de la criatura i diu que la capota que estava, doncs, plegada era un acordió a punt de tocar una melodia. Sa tia i Mani Mai sintonitzen els seus cossos per avançar-se a cada exigència del nadó. Rup, sa tia i Mani Mai. Tres dones molt diferents, amb una incardinació social molt diversa. Sa tia, ja hem vist que era la primera esposa, per tant, la senyora de la casa, tot i que no ens la puguem imaginar en igualtat de condicions amb el senyor de la casa, el qual anomena així, senyor, mentre que ell li diu pel nom, sa tia. Rup, la segona esposa, aquesta noia jove, que no té, diríem, drets de mestressa. I Mani Mai, doncs seria la tercera escala jeràrquica, és la serventa. Doncs bé, aquestes dones tan diferents aquí les tenim unides en la cura del nadó. I en l'expressió que sintonitzen els seus cossos ens permet també pensar que hi ha una sincronització entre elles. El sintonitzen amb el nadó, però com que hi són totes tres, també això implica que entre elles s'han de sintonitzar. I la paraula sintonitzar, que fem servir per, doncs, antenes i transmissió elèctrica, és ben adequada perquè, de fet, és d'una forma subtil, no hi ha cap, diríem, connexió visible, però hi ha una vibració que es transmet, hi ha una atenció d'aquestes dones cap a aquest nadó que fa que es creï un equip de cura. Un equip de cura destinat a distingir el significat del plor d'aquest nadó. I ens diu distingir el plor del dolor d'aquell que és d'enrabiat. Tots dos seran forts, diguéssim, i enèrgics, però en un cas pot estar expressant un dolor i en l'altre doncs simplement aquesta, diríem, rebequeria. També distingir el que és per eixamplar els pulmons del que és per saber que porta els bolquers bruts. No hi ha res més que l'experiència habitual de qualsevol mare o qualsevol dona que ha estat directament tenint cura d'un nadó, però aquí, en aquest passatge, ens serveix aquesta escena per destacar la igualtat que existeix entre aquestes dones i la solidaritat que existeix entre elles, mentre que la realitat, com hem dit, social de cada una les col·loca en estaments molt diferenciats. Això de la sintonització dels cossos de les dones és sabut, per exemple, com quan hi ha dones que viuen juntes i estan en edat fèrtil i tenen la menstruació, doncs és sabut com la menstruació es sincronitza i aquestes dones que conviuen en un espai petit acaben tenint la menstruació de forma sincronitzada. Atura't, no estimis encara, retén l'amor, perquè l'amor només fa sofrir. Aquí sembla que hi pugui haver alguna dificultat de traducció, perquè aquest no estimis encara, el sentit que té, clar, és dir, no estimis. De moment encara no t'ha arribat el moment en què puguis estimar sense haver de témer que aquest amor resultarà frustrat i d'una forma ràpida. Per això aquest retén l'amor no significa mantén-lo, sinó no el deixis sortir, retén-lo en el sentit no l'expressis, perquè l'amor només fa sofrir. Frena en tu aquest impuls amorós, i aquí està clar quin és el context, és frena aquest impuls amorós o mare novella, mare que acabes de donar a llum, perquè així com et van prendre la nena, la pavant, doncs ara aquest nadó, també al cap de 40 dies, amb la cerimònia, com hem vist, de la imposició del nom, per això encara li diem nadó, encara no li han donat nom, aleshores també et serà pres. Per tant, sàpigues que això és el que passarà i no expressis aquest amor, no el deixis créixer, no creïs un vincle fort que després serà trencat. En concret, el text d'avui ens diu: demà, tu i jo ens separarem perquè és pel teu bé. De fet, sí que li diu que li doni tota la cura, que li pot donar una bona infermera, i després hem vist que li fa petons i, evidentment, li desplega tota aquesta amorositat d'ella. Això m'ha fet pensar en un estudi que es va fer ja fa uns quants anys, en el qual hi havia un model. Primer, és un estudi fet amb, no amb persones, sinó amb cries de ximpanzé. I amb aquestes cries se'ls feia un model amb filferros de ximpanzé que tenia dos biberons en lloc de les mamelles. I al costat hi havia un altre model de ximpanzé que no era de filferros, sinó que era tot apalfadet i era agradable en el tacte, però no tenia biberons. La idea era veure si amb el ximpanzé incòmode, que no era acollidor, però que donava el nodriment, els petits ximpanzés farien el lligam fort amb aquella que els proveeix el que necessiten, fonamentalment, que seria la llet. I la sorpresa, o el que van descobrir en aquest experiment, és que, evidentment, els petits ximpanzés s'anaven en aquesta mare, aquesta figurí que feia de mare, que tenia filferros i tenia biberons, anaven a buscar la llet perquè doncs, això els permetia sobreviure. Per tant, s'hi acostaven i prenien la llet. Però després se n'anaven, evidentment, a jeure al costat del model que encara que no els donés llet, els donava confort, els donava escalfor, els acollia. I el lligam materno-filial el van fer amb el model, diríem, d'acollida, no amb el model que els donava el nodriment. Això és un bon model perquè avui en dia hi ha aquesta dificultat de vegades de passar temps qualitatiu que se'n diu amb els propis fills, perquè doncs, hi ha persones que han de fer no dos sinó tres feines, una darrere l'altra i encara no arriben a fi de mes. I això fa que aquesta proveir o assegurar-se que en els teus fills els dones tota la part material és fonamental, però evidentment no n'hi ha prou. I per aquests experiments sembla que fins i tot pugui ser amb un nivell profund més fonamental l'abraçada que no el nodriment. Li fa petons a les plantes dels peus tan suaus perquè quan sigui un home el seu cos recordi la marca d'aquest moment robat. Aquest moment robat perquè, tot i ser-ne la mare, ja veiem que no se li permet tenir una relació materna amb aquest infant, sinó que li ha de fer d'infermera, l'ha de lliurar al cap de pocs dies amb una altra dona. Li roba, per tant, aquest moment d'afecte, aquest bes a les plantes suaus dels petits peuets, aquesta miniatura perfecta del peu d'un home, d'un adult. I aquí ens surt una expressió que en aquesta novel·la serà molt important, que és perquè el seu cos recordi. De fet, quan vegem de quina novel·la es tracta, doncs veurem que el títol de la novel·la evoca aquest passatge i evoca o ens parla d'un testimoni d'un cos capaç de tenir memòria. No només una memòria que tenim al cervell i que el cos doncs, seria només per transmetre impulsos en aquest cervell, que és l'únic que podria processar-la, la memòria, sinó que es parla de memòria somàtica i que seria una memòria en la qual hi participa tota aquesta pell, tota aquesta superfície corporal capaç de, no només semblaria rebre els impulsos, sinó també de processar-los amb un cert nivell. Darrerament han proliferat algunes tècniques dirigides precisament a estimular-la, aquesta memòria somàtica, per ajudar a les persones a desbloquejar situacions emocionals que els pesen, que els impedeixen de viure com els agradaria de viure. Pors, per exemple, o ires excessives, o tristors, pesantors. Això es pot treballar a nivell de psicoteràpia, però sembla que l'opció de treballar directament amb les sensacions corporals resulta molt més efectiva. Hi ha una tècnica que es diu tècnica de l'alliberament emocional, que està basada en això, i també una altra que es diu focusing, que també es basa en prendre consciència d'allò que sents en el teu propi cos. Això sense saber ni el nom de l'una ni de l'altra, de totes dues ara fem cursos al monestir, però abans de saber res d'aquests cursos, en l'estona de pregària de quan vaig entrar al monestir al principi, aquesta hora i mitja que fem de lecció divina abans d'anar a sopar, entre les vespres i el sopar, a mi se'm feia difícil, perquè jo em creia abans d'entrar al monestir que era una dona de pregària. Normalment, quan havia anat a recessos o pregava a casa meva, doncs sempre em semblava que se'm feia curta aquesta estona. Però una cosa és pregar quan en tens ganes i una altra és en un monestir que et toca una campana i és l'estona de pregar. I en aquell moment en pots tenir ganes o no, més aviat no. Què fer? Pots llegir un llibre, pots llegir la Bíblia, però a mi em semblava que era una estona de posar-se davant Déu i no sabia com fer-ho. Llavors vaig començar a prestar atenció en aquestes sensacions corporals, adonant-me, per exemple, que tenia com una sensació de pesantor a l'estómac i veient-hi un color en aquesta sensació. Doncs és una sensació vermella, pesada i vermella, i a mesura que prenia consciència a través d'aquestes paraules de quina era la sensació concreta que tenia en el cos, De sobte, a lo millor em venia un plou, es desbloquejava algun sentiment que llavors jo feia conscient perquè abans era ignorant de que el tingués. I això em semblava que era una manera, almenys, de posar-me davant de Déu amb una disponibilitat per a aquesta intent d'autenticitat amb qui era jo, on estava, en quin moment em trobava. El llibre d'avui porta per títol El que recorda el cos i l'autora és Shauna Singh Baldwin, una autora nascuda a Montreal, al Canadà, però de família índia, Sikh, que va créixer a l'Índia i, de fet, ha reflectit molts elements autobiogràfics o de l'experiència de la seva família en aquesta novel·la que va escriure el 1999. El text l'hem escoltat en la traducció de Rosa Maria Calonja. I això és tot per avui. Us hem acompanyat Antoni Huguet a les vies de so i Teresa Forcades al micròfon. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.